comença un nou programa de Dignitat Rebel, dirigit a la comunitat afrodescendent de Barcelona i de tota la península, a tota la diàspora panafricanista. El dia 2 d'agost, sota el títol Els negres són els que patim la crisi. Els negres són els que patim la crisi capitalista, les retallades i els desdonaments. La Federació Panafricanista no s'ho pensa, ho fa, es troba per organitzar solucions a la crisi afro en clau d'economia, en clau política i en clau de societat. Pel que fa als blancs, els negres tenen el desavantatge de no comptar amb un cercle familiar de suport per cobrir el deute. Aquest motiu són molts més estan menys informats, però en els últims mesos el nombre d'espanyols afectats també ha anat en augment. Ràdio Voz de Àfrica.
Ràdio 77.
La Federació Panafricanista, com a defensors dels drets humans de la comunitat negra a Catalunya, denuncien la situació de misèria, marginació, racisme i apartheid a la qual la seva comunitat està vinculada amb marginalitat a la situació laboral del negre. Una quarta part dels aturats immigrants són negres. La comunitat negra a Catalunya són els més afectats per la situació econòmica que viu el país, on la taxa d'atur en el primer trimestre d'aquest any arriba al 52,9%. La situació dels negres empitjorà encara més en els pròxims mesos quan s'aprovin les esmenes de la llei d'estrangeria. A més, els negres han de cotitzar una quantitat de dies a l'any perquè els hi renovin els contractes de treball. No s'aconsegueixen cotitzar i llavors queden fora de forma irregular. No importa els segles que hagin estat cotitzant i aportant i trencant-se el llom a partir de l'esclavitud, el colonialisme, per tirar endavant aquest país. Els afrocatalans són els que més ho pateixen. Entre 35 anys de governs autonòmics de la Generalitat, Pujol, Maragall, Montilla i Mas, en qualsevol racó de Catalunya, totes les polítiques cap als negres segueixen basades com en l'època de l'esclavitud. Invisibilitat, assistencialisme, tutela, llàstima, violència, caritat i dolor. Afropessimisme, pasteres, tràfic de misèria com a formes extremes de negació. Una relació neocolonial de dependència a partir de les macro-ONGs. Així, amb la crisi, són molts els negres que s'han quedat en situació irregular, que no aconsegueixen feina. Els afrocatalans, els que eren legals, tenen la seva documentació, l'estada perdent, i això és racisme institucional. La situació precrisi a la qual segueixen vivint sota l'empobriment i impunitat els africans, l'exclusió violenta d'una manera molt selectiva. Les persones més endarrerides materialment on persisteixen endèmicament la fam, la pobresa i la generalitzada marginalitat i fragmentació social. Manca de serveis bàsics, aigua potable, pandèmies, menors expectatives de vida, alta mortalitat infantil i alts riscos ambientals i alta vulnerabilitat a les catàstrofes naturals. Les polítiques socials, l'atur, absència de treballs, baixos nivells d'escolaritat i analfabetisme, alta incidència de violació dels drets humans civils i socials, repercussió directa dels conflictes armats, negació del dret a l'asil, escassa participació democràtica, racisme i exclusió institucional i invisibilitat generalitzada en els òrgans de participació són en la seva majoria negres i no és una casualitat. El 90% de les ONGs negres no tenen suport institucional, ni espais de reunió ni participació. Així doncs, invisibilitat, assistencialisme, tutela, llàstima, violència, caritat i dolor, afropessimisme, les pasteres i el tràfic de misèria com a formes extremes de negació, una relació neocolonial de dependència a través de les macro-ONGs. Els negres tenen poques perspectives de trobar feina i no figuren com a beneficiaris de les ajudes. L'atur juvenil, el fracàs escolar, l'absència de beques, el 55% dels presoners són afrodescendents. Alineació, sexisme, consumisme i exclusió de l'expressió associativa. Totes les polítiques segueixen dissenyades per potenciar l'aïllament i el genocidi negre. Exemples són el Fòrum Català d'Integració dels Immigrants, la Directiva Europea de Frontex o el Consell de No Discriminació per Origen Racial o Ètnic d'Espanya o la misèria de Cal Àfrica al Besòs a Barcelona. Pel que fa als desnonaments, el 2011 serà recordat com l'any en què més desnonaments es van produir a Catalunya i a Espanya. 58.241 nous immobles van passar a mans de les entitats financeres. La comunitat negra, la més colpejada per la desocupació, racisme i la crisi, ocupa el més significatiu línia en la llista d'afectats. Els bancs han rebut gairebé 25.000 milions d'euros pel sanejament mentre les famílies dominicanes estan rebent la notificació d'execució dels seus pisos. Ni el codi de bones pràctiques aprovat pel Congrés ni els eventuals acostaments entre afectats i bancs han aconseguit frenar el vertiginós ascens dels desnonaments de famílies dominicanes, nigerianes, afrocolombianes, equatoguineanes, malians i senegalesos en els barris de l'Hospitalet, Manresa, Terrassa, Poblesec, Vic, Lleida, Badalona. Aquests casos il·lustren a la perfecció l'actual crisi immobiliària i d'habitatge que pateix Espanya. Els senegalesos van arribar al país fa 20 anys i de seguida es van vincular al sector de la construcció per aixecar Catalunya i enriquir-la als polítics blancs catalans. Com molts altres africans van sol·licitar una hipoteca per comprar un pis propi i han perdut la feina, però segueixen pagant les quotes de les hipoteques. Els desnonaments a Espanya s'han multiplicat vertiginosament des de l'inici de la crisi del 2008, quan el boom immobiliari només llançava els primers números vermells i la xifra era entre 26.000 execucions anuals. Ara, en el punt més àlgid de la recessió, dades del Consell General del Poder Judicial i indiquen que el 2011 va marcar un rècord històric en la matèria. Al març d'aquest any, el Congrés dels Diputats va aprovar el Codi de les Bones Pràctiques, un reial decret 6/2012, que pretén facilitar l'acostament entre les entitats financeres i els propietaris dels immobles. Entre altres coses, el document planteja una sèrie de requisits per al finançament del deute i la dació en pagament en el cas de les famílies dels membres estiguin a l'atur o les quotes hipotecàries superin el 60% dels seus ingressos. Pel que fa al president Mas, ha plantejat retallades salarials, suspensió de plans de pensions, augments de la jornada, supressió de beneficis socials i acomodaments del personal interí. La supressió d'activitat en la sanitat ha deixat sense una bona part dels seus ingressos als treballadors sanitaris. La retallada del 15% a la televisió pública va suprimir l'impost de successions que va negar a les arques públiques més de 250 milions d'euros anuals. Els seus plans d'ajust deixaran a la cuneta més treballadors negres, tant del sector públic com del sector privat. Les retallades en matèria social estan fent molt difícil la continuïtat de les empreses que es dediquen al tercer sector. I les tisorades afecten a tot el segment social de la migració, educació, sanitat i serveis socials, privatització dels hospitals públics. En aquest context de crisi econòmica i social, l'enduriment i les restriccions en relació a la regulació dels drets i les llibertats de les persones estrangeres i les minories ètniques indiquin un creixement i la consolidació del racisme institucional. El racisme institucional a Catalunya està estructurat en la situació d'apartheid, com dèiem anteriorment, social, econòmic, mediàtic i jurídic. Contra la comunitat negra, que afecta sobretot les persones negres gitanes que formin part de minories ètniques. Es vincula l'increment del racisme a la crisi perquè augmenta les desigualtats i enfronta sectors de la població a la lluita pels recursos, sobretot en aquells barris i poblacions més desfavorides. Des d'abans de la crisi, més de 350.000 ciutadans afrocatalanes han perdut la seva targeta sanitària. Els nens negres, tot i haver nascut a Catalunya i parlar millor català que Montilla o Carme Chacón, perden les beques de menjador a l'educació pública i al·legant polítiques de l'skin privilege, del qual va parlar Malcolm X. Pel que fa al racisme institucional, el 2008, el president avui enfobea el seu discurs de recepció com a doctor honoris causa a la Universitat de Tahuantinsuyo, a La Paz, Bolívia. Va establir la seva definició doctrinària sobre el racisme com la predicació de les decisions i polítiques en consideracions de raça per tal de subordinar un grup racial i mantenir el control més d'aquest grup. Aquesta teoria s'utilitza en els termes de racisme i colonialisme intern institucional, indistintament per centrar-se en la dominació blanca i capitalista sobre tots els aspectes de la vida quotidiana dels negres, el terme de dominació i subordinació blanc-negre basat en la distribució desigual de la política i el poder econòmic és un fenomen generalitzat. A més, el va dir, el colonialisme intern és una relació estructurada de dominació i subordinació que es defineix al llarg de les línies ètniques i o racials quan la relacionada s'estableixin o es mantinguin als serveis dels interessos de la totalitat o part d'un grup dominant treballant perquè les poblacions dominants i subordinades s'entremesclin. Aquestes relacions de dominació molt presents a Catalunya i a la resta de la península es van establir per la força per assegurar el treball dels pobles colonitzats per als treballs menys desitjables, pels grups i servils, treballs que els blancs volen evitar. La colònia interna segueix proporcionant mà d'obra per al mercat de treball secundari com un exèrcit de reserva de mà d'obra i reprodueix la subordinació negra mitjançant la mediació intercultural i amb el discurs racista que enarbolen partits. S'està normalitzant la societat catalana i això va paral·lel al creixement de partits obertament racistes com Plataforma per Catalunya. Amb el silenci d'Esquerra, com la complicitat d'impunitat del govern tripartit, crims com el d'Ibrahim Adail, Aliu Job, Desire o FIES, centres d'internament d'estrangers o el perfilament racial de les batudes entretindria només el dret de decidir amb el silenci l'esquerra catalana, sindicats, les seves ONGs i mitjans de comunicació públics han fracassat amb els seus discursos abstractes sobre la democràcia, la classe treballadora i el perquè no han entès la necessitat de derrotar l'eurocentrisme i la supremacia blanca en una societat que ja és multicultural on els negres volen ser subjectes polítics i no objectes d'estudi. Arribats en aquest punt, la comunitat panafricanista, en diferents mitjans, es pregunta què fer i com fer-ho. El panafricanisme del segle XXI ha de representar l'esperança a la comunitat negra i una sortida política a les difícils condicions d'exclusió i marginalitat en què viuen milions de les seves germanes i germans a la mateixa vella Europa i creuen que tenen la legitimitat i el deure de fer un anàlisi polític i no folclòric des d'una base de descolonització històrica dels seus camps de saber. No es tracta de parlar del passat negre, sinó cercar amb coherència aquest perquè el futur de misèria i esclavitud no es repeteixi. Fins i tot no es tracta de qui parla, sinó des d'on es parla. Els contingents siguin una praxi quotidiana i no una mera quimera per la necessitat de buscar cimarrons on hi ha negres morrions. No tants per la seva incapacitat manifesta al cap davant de la UNESCO, sinó per la seva falta de voluntat. Podreu trobar més informació a les webs dels panafricans de Catalunya i ens podem trobar el dia 2 en aquestes taules on s'exigeix la oposició del PSC, PP, Convergències, Esquerres i les CUP a canviar la mirada sense por cap a la comunitat negra amb la vigència de mesurar que ha generat dubtes més que resultats positius. I no som els que amb el treball esclavista lucrem a la burgesia catalana. Per tant, no som nous ciutadans, sinó afrocatalans. Sempre vam estar aquí pels panafricanistes. La lluita pels desnonaments és part tant de la reparació de Durban 2001 i la PNL, i no és només un concepte moral, sinó un moviment social i polític que va de la mera solidaritat a la justícia. La legalitat de les reparacions s'inscriu no només en la correcta memòria històrica, sinó en el dret internacional dirigit a reconèixer el valor i els beneficis corrents que tenen els avantatges producte de les injustícies esclavistes del passat. S'exigeix el nou govern d'Artur Mas i Junquera, Esquerra Republicana de Catalunya, a recolzar aquestes iniciatives urgents per pal·liar la situació dramàtica de milers de famílies negres a Catalunya que un cop més no ho han perdut tot, però no estan derrotats i, com diu Amílcar Cabral, la lluita continua. Auguro alliberament pels pobles d'Àfrica. Salut, això ha estat Dignitat Rebel. Seguim.
To man, he's so untrue.